Gracias. ¿Monsieur, el micro?
Sí. ¿Monsieur, probó el micro o no acabo?
No, ya lo
puedo. Ahí está. Doncs bona tarda, donarem inici al ple ordinari del mes de març, d'avui dilluns dia 16, són les 6 de la tarda i procedirem amb l'ordre del dia. En primer lloc, la part resolutiva, el punt 1.1, proposta d'acord per l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit i imputació al pressupost. Aquí abans de passar la paraula a la secretària, donat que la senyora Cristina Sánchez incorren causes d'abstenció, procedirem a fer votació nominal, a no ser que hi hagi algú a comentar, senyor Gómez.
Faig el mateix qüestionament que el ple anterior. Nosaltres entenem que la regidora havia de sortir del ple i en el ple anterior va sortir, per tant aquest entenc que hauria de sortir també, i després si hi ha debat i votació.
Doncs demano a la senyora Gómez que la senyora Sánchez, que per petició del senyor Gómez abandoni la sala un moment en el debat d'aquest punt. Passo la paraula a la secretària, doncs ara sí.
Bé, es proposa al ple l'adopció del següent acord. És únic aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions que es detallen com a annex a aquest acord, que és la relació de factures 2026 número 2, per un import total de 10.574,88 euros i la seva imputació als respectius pressupostos. En el benentès que hi ha unes factures que són del 25 i unes que són del 26.
Gràcies, senyor Gómez. Alguna consideració al respecte?
Pregunto per què les factures del 2025 s'aproven en aquest ple quan realment ja van entrar unes factures del 2025 en el ple anterior, que no s'havien regularitzat aquestes.
Quedaven aquestes pendents.
Quedaven pendents. Per tant, en els més de 31.000 euros de tancament d'exercici 2025 del senyor Ramon Coscogat s'havien de sumar les presents d'aquest any, amb el total. Llavors sol·licitaré un major del 2025 del senyor Ramon Coscogat, de l'empresa Ramon Coscogat, per tenir aquesta informació. Dit això, el nostre vot, com és habitualment en aquest punt, en plens anteriors, serà d'una aprovació.
Gràcies, doncs. Sotmetem la proposta a votació. Entenc que no cal que sigui nominal, doncs, Anna. Vots a favor? Vots en contra? S'aprova per 4 vots a favor de Junts per Mont-ras i 3 vots en contra d'acord municipal. I si la senyora Cristina Sánchez vol reincorporar-se, gràcies. Passem al punt 1.2, proposta d'acord per l'adhesió de l'Ajuntament de Mont-ras a la central de compres de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Passo la paraula a la senyora secretària.
Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, adherir-se a la central de contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per tal de poder contractar les obres, serveis i subministraments que ofereixi, de segons les condicions i preus que es fixin en els corresponents contractes o acords marc que subscriguin en aquesta central i les empreses adjudicatàries de les mateixes. Segon, ajustar-se a l'establert del reglament de funcionament de la central de contractació de la FEM, aprovat per la Junta de Govern del 17 de juliol del 2014 i modificat per acord del 21 de desembre del 21, particularment les clàusules referents a l'àmbit d'aplicació, funcionament, drets i obligacions de les entitats locals. I tercer, remetre el present acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies pel seu coneixement i oportuns efectes.
Gràcies. En aquest sentit, fer la consideració de que aquesta adhesió es fa pel tema de tramitació de lo que són sancions a conductors estrangers. La FEM ha fet una licitació en la qual ha adjudicat a una empresa d'àmbit europeu, en aquest cas una empresa italiana, la gestió d'aquestes sancions, i llavors nosaltres el que farem un cop debatut pel ple és delegar, que de fet em sembla que ja ho hem fet per junta, en el Consell Comarcal, o ho hem de fer per junta, perdó. La delegació ja la tenim feta, de la cobrança de les sancions de trànsit. Però amb aquesta, diguem, adhesió que es fa a la FEM, doncs permetrà tramitar les que fins ara no eren possibles de tramitar, que eren de tots els, o bé conductors, o bé persones que havien llogat un vehicle i eren de nacionalitat estrangera. Senyor Gómez, alguna consideració?
Sí, disculparà, però m'he perdut amb el tema de la que delegació ja està feta per part de la Junta, si ens ho podeu explicar. Què estem fent doncs avui? Estem ratificant el que ha fet la Junta? M'explicar una mica això perquè no ho he entès gaire bé, en primer lloc això.
La delegació de la gestió de la recaptació de multes la té el Consell Comarcal, la vam fer l'any passat per ple.
Sí.
Això és per gestionar, com que l'àmbit territorial és europeu, no podem gestionar si no tenim una empresa que tingui competència.
Sí, sí, però...
El que fem és adherir-nos en aquest conveni.
Sí, però per tant,
després...
no hi ha hagut una delegació prèvia de la Junta de Govern amb la Federació Espanyola.
No m'he explicat bé, que necessitem adherir-nos en aquest conveni.
Sí. El que m'ha confós és el de la delegació, perquè dic, si hi ha una delegació...
M'ho he explicat jo correctament.
Okay.
Com que la delegació ja està feta, ara per decret ja autoritzarà el Consell Comarcal que gestioni les multes estrangeres.
Vale. Volia preguntar, en l'exercici anterior, si tenen les dades de quin import estaríem parlant amb aquests vehicles de matrícules estrangeres. No se sap. Per tant, poder parlar de 50 euros o de 500 o de 5.000, no ho sabem.
Desconeixem. Sí que ens trobem que, per exemple, l'espai natural de Castellcap Roig és un tema recurrent, és a dir, que normalment les persones que infringeixen aquella zona són persones que han llogat, en un 90%, persones estrangeres que han llogat un vehicle per accedir. Llavors no pots tramitar la sanció ni a l'empresa que lloga ni a aquella persona perquè tampoc tenien fet aquesta adhesió prèvia.
Supera el nostre àmbit competencial.
Sí, ho entenc.
Més enllà tenen acords amb la Generalitat, però en àmbit europeu...
Sí, entenem, ho entenem perfectament. O sigui, no estem en contra, al revés. Creiem que si és bo per Mont-ras, creiem que està bé que es faci. Nosaltres no hem treballat el punt i el nostre vot serà l'extensió en aquest cas, però jo el que vull fer és una pregunta en aquest sentit, i la faig mitja en broma, però la faig a l'alcaldessa també en sèrio. Nosaltres, com a cor municipal, som un ens que vostè sempre en relació amb Esquerra Republicana i tal i qual, però en definitiva representem la gent del que ens ha votat a Mont-ras. Hi ha regidors d'aquí que són militants d'Esquerra Republicana i regidors que no ho són. I no tenim un vincle amb un partit que ens imposa o ens diu el que hauríem de presentar. Jo la pregunta que li vull fer, que la faig directament, és... Què en pensa Junts, què pensa el senyor Puigdemont de que un municipi governat per Junts s'adhereixi a una federació espanyola de municipis? Perquè és una mica un contrasentit. Sí que és bo pel poble i crec que s'ha de fer, però vostès, en teoria, si estan defensant tota la independència de Catalunya, etcètera, no haurien d'estar fent un conveni amb una federació espanyola. Simplement pregunto el per què.
Jo, senyor Gómez, de veritat que a vegades em deixen fora de joc. Per aquesta regla de 3 no hauríem de cobrar cap subvenció de la Diputació de Girona, que també són fons de l'Estat. Llavors, ara aquesta pregunta, després de tots els plens que portem, no l'entenc en absolut.
Jo la pregunta ja l'he dit que li feia mig en broma, mig en sèrio, perquè vostè sempre ens està traient aquest tema a nosaltres i avui jo haig d'aprofitar...
Jo crec que el tema que estem debatent en aquest moment no té res a veure amb això i li pregaria que...
No me vol contestar, doncs.
Gràcies, senyor Gómez. Doncs sotmetem a debat el punt 1.2. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
3.
Gràcies. Passem al punt 1.3, proposta d'acord d'aprovació de la memòria valorada per la substitució de la gespa del camp de futbol. Passo la paraula a la senyora secretària.
Gràcies.
Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar la memòria valorada per les obres de substitució de la gespa del camp de futbol a Ciutadella de Mont-ras, redactada per l'arquitecte tècnic Andreu Simón Poc, amb un pressupost d'execució per contracte de 322.000 euros amb 27 cèntims i IVA exclòs. Segon, exposar-la al públic per un termini de 30 dies de conformitat amb el que disposa l'article 37 del ROAS, mitjançant una publicació, un edicte al BOP de Girona i al tauler d'anuncis de la corporació.
Gràcies. En aquest cas, quan vam demanar la subvenció a la Generalitat de Catalunya, en aquells moments no demanaven memòria valorada, tot i això ja nosaltres l'estàvem preparant perquè la necessitaven tant per la licitació com per la subvenció que demanem o hem demanat ja a la Diputació de Girona en aquest sentit. Senyor Gómez?
Sí, nosaltres farem un vot contrari perquè ja hem manifestat en diversos plens anteriors que estem totalment en contra de que es gasti aquesta quantitat ingent de diners amb la gespa d'un camp de futbol que no, bueno, que no té sentit, i serem coherents amb el nostre discurs i votarem en contra d'aquesta proposta. No té, per nosaltres no ha lugar.
Gràcies. Una pregunta en aquest sentit, senyor Gómez. Entenc que si vostès estiguessin governant deixarien de fer aquesta inversió en el camp de futbol i per tant tancarien aquesta instal·lació, és per aclarir-ho.
Nosaltres no estem governant i jo no tinc per què contestar-li aquesta pregunta, però li contestaré igualment. Nosaltres estem en contra, en el seu moment estàvem en contra de quan es va fer el camp de futbol i estem en contra de l'ús que se n'hi està fent perquè molta canalla de Mont-ras no juguen allà, pràcticament pocs nens de Mont-ras juguen, ho estan pagant tots els veïns de Mont-ras i creiem que el municipi té altres prioritats. Hi ha carrers que estan en molt mal estat, hi ha carrers que no tenen llum, hi ha moltes altres coses que es necessiten fer abans que la gespa del camp de futbol, i és el nostre parer. Nosaltres no ho faríem, segurament no ho faríem.
Gràcies, senyor Gómez, aclarit. Doncs sotmetem a votació aquest punt 1.3. Vots a favor? Vots en contra? Perdó, no he afegit, secretària, que s'aprova per 4 vots a favor de Junts per Mont-ras i 3 vots en contra d'acord municipal. 5, gràcies, Adrià. 5 de Junts per Mont-ras i 3 d'acord municipal. Passem al punt 1.4, proposta d'acord per l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament al conveni marc del Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària. Senyora secretària.
Es proposa el ple del següent acord. Primer, adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Mont-ras en el desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària i d'altres relacionades que es puguin anar definint o que siguin d'interès per part de les parts, de conformitat amb el text que reprodueix com a annex aquest acord. Segon, facultar l'alcaldessa per la formalització del conveni d'adhesió. I tercer, fer trasllat del present acord i del conveni degudament signat al Servei Català de Trànsit.
Gràcies, senyora secretària. Com saben, fa ja, no sé si estem parlant d'un any i mig o dos anys pràcticament, que estem treballant amb el Servei Català de Trànsit per aconseguir diverses feines que nosaltres volíem que s'avancessin. Aquestes feines es contemplen o part d'elles queden reflectides en el proper punt que portarem a debat en aquest ple, que és el punt 1.5. Però per poder fer tot aquest pas previ, primer vam tenir una reunió, si mal no recordo, la setmana passada, després de molt de temps al darrere per part del Servei Català de Trànsit. Finalment vam poder realitzar aquesta reunió telemàtica i la primera fase era l'adhesió al conveni marc. A partir d'aquí es podran demanar els diferents annexos o cartes de serveis que ells tenen establert en annexos i es podran demanar els diferents treballs que serviran tant per temes de, bueno, que ho comentarem ara en aquest proper punt, seguretat viària, senyalització horitzontal, temes també de redacció de POUM, etc. Per tant, senyor Gómez, si té alguna consideració al respecte.
Sí. En primer lloc, dir-los que entenem que qualsevol acció que es faci per resoldre el problema de trànsit que tenim i de riscos d'accidentabilitat que tenim a Mont-ras, doncs és benvingut. Vostès saben perfectament que nosaltres sempre ho hem defensat, que aquest tema s'havia de resoldre i que tenim alguna proposta que ja en la legislatura anterior ja inclús havia presentat per part del nostre grup municipal. Vostè ha començat avui explicant el punt dient com saben, estem parlant des de fa no sé quant temps amb el Servei Català de Trànsit, doncs disculpin, no ho sabem perquè no ens ho han dit mai. Nosaltres avui, encara no fa un any, vàrem presentar en aquest ple un requeriment perquè de cares a l'estiu se solucionés el tema del trànsit del Torre Jonama i vostès no ens varen dir en cap cas que ja estaven parlant amb el Servei Català de Trànsit per fer buscar una solució aquí. Nosaltres vàrem instar que apareixin amb els veïns, que fessin reunions de barris, etc. I ens van dir que hi havia una problemàtica, que hi farien unes solucions o que farien algun... però en cap cas ens van dir que ja estaven parlant amb el Servei Català de Trànsit. Per tant, no digui com saben, perquè no ho sabien, vostès no ens ho han dit. Dic això perquè nosaltres estem d'acord en que això es faci i que se busquin solucions, perquè els veïns ho necessiten. Però vostès no ens informen mai, ni tan sols ens pregunten si podem col·laborar, si podem ajudar, donar el nostre parer, les opinions de, per exemple, el senyor Antonio Fijo, que va fer aquell escrit que vam llegir en aquest ple, etc. Estem a favor, però no podem votar a favor perquè vostès no ens tenen en consideració, no ens fan participar d'aquestes coses que ens afecten a tots, a nosaltres també. És positiu per Mont-ras? Sí. S'ha de fer? Sí. Està bé que ho facin? Sí. Però no ens podem acompanyar perquè vostès no ens deixen. Farem un vot d'extensió per aquest motiu, però ens agradaria poder votar a favor perquè ens agradaria poder participar d'això. Vostès no ens deixen. I no digui com saben perquè ens acabem d'entrar avui, però bueno, avui no, quan va passar la convocatòria del ple. Crec que ha sigut bastant clar en la meva explicació i amb el meu prec de que ens tinguin en compte.
Gràcies, senyor Gómez. En tot cas, comentar-li que, com vostè bé ha dit, quan es va presentar la sol·licitud del senyor Fijo, en aquell moment se li va contestar que se li havia respost al senyor Fijo per escrit que s'havia sol·licitat una col·laboració del Servei Català de Trànsit, per tant això consta en un ple i vostès en són coneixedors. Així mateix, dir-li que el tema de col·laborar o participar, no sé en tant quina participació volen fer, perquè en aquests moments l'única cosa que s'està fent, primer ha tingut que ser esperar aquesta visita telemàtica per tal que el Servei Català de Trànsit ens informés de quins eren els passos a seguir, i un cop ens ha informat, l'única cosa que ens ha dit, i si no la secretària també estava present a la reunió i em pot donar fe, és que vindrà una empresa amb qui ells col·laboren o tenen licitat el tema de redacció de diversos plans, i són ells els que fan l'estudi in situ, es traslladen aquí en el municipi, veuen la problemàtica i en tot cas es fa una exposició que després, posteriorment, també treballarem a través del POUM, on tots els veïns de Mont-ras, inclosos vostès i nosaltres mateixos, podrem participar i tindrem paraula i vot per fer les consideracions que considerem pertinents. Senyor Gómez?
Doncs a partir d'aquell moment que ens convidin i que ens deixin participar, nosaltres estarem al seu costat i farem un vot positiu. Avui, com que de moment encara no ens han explicat ni ens han dit res, farem un vot d'extensió tal com li he dit. No hi ha més, però insisteixo, creiem que és bo que es comencin a fer accions per resoldre aquest problema. Jo, sincerament, no esperaria relacionar això amb el tema del POUM, perquè l'estiu està a tocar i aquest estiu tornarem a tenir el mateix problema que l'estiu anterior, i fa dos estius, i fa tres, i fa quatre, i fa 25 anys que això dura. Per tant, crec que hi ha algunes accions que a través del Servei Català de Trànsit es podrien fer molt abans, com han fet municipis de Santa Cristina d'Aro o, sense anar més lluny, Berga, ara fa 15 dies, que ha tallat el trànsit, tota la circulació interior dintre del poble, tota la gent que va cap a dalt la muntanya. I aquí a Mont-ras podríem fer exactament el mateix en el període d'estiu.
En aquest sentit, fer-li saber que la Direcció General de Trànsit, el Servei Català de Trànsit, ha posat en repòs, no sé com dir-ho, la decisió que va prendre competencialment l'Ajuntament de Calonge, perquè no sabien fins a quin punt envaïa o no les competències del Servei Català de Trànsit i fins a quin punt es podia o no tallar l'accés a dintre del terme municipal. Desconec el cas de
Calonge, vol dir Santa Cristina?
No, era la sortida de Calonge el que van tallar. Santa Cristina no és, és la sortida de Calonge el que es va tallar l'accés, si no ho tinc mal entès.
No, era Santa Cristina. Sortir de Sant Feliu, Santa Cristina, fins al passar pel mig de Santa Cristina. És aquesta la que es va tallar, era Santa Cristina. Sí, sí.
Sí, com sigui... Sigui com sigui, ho han posat en suspens per veure competencialment si pertoca o no pertoca. Nosaltres, en tot cas, sempre que hi ha hagut el tema de trànsit és algo que ho hem dit recurrentment, no es tracta d'un problema puntual que també pot ser del carrer Torre Jonama de Mont-ras, sinó és un problema generalitzat d'intentar absorbir el trànsit que hi ha a l'estiu a tot el que és la costa catalana, que evidentment el 90% en comptes de discórrer per on s'havia establert o la Generalitat tenia previst que fos, que era l'Avinguda Catalunya i l'Avinguda Palafrugell i connexió amb l'Avinguda Espanya, doncs tothom fa via a través del carrer Torre Jonama. Però nosaltres insistim que creiem que estem fent les coses de manera ordenada, que és com pertoca, seguint els passos que se'ns estan demanant, i en tot cas sempre ens hem posat a disposició tant de Mossos com de gent local, policia local de Palafrugell, per intentar fer algun tipus d'actuacions conjuntes en aquest sentit. Dit això, doncs, si els sembla, sotmetem a votació aquest punt 1.4. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs s'aprova per 5 vots a favor de Junts per Mont-ras i 3 abstencions de Cort Municipal. Passem al punt número 5, proposta d'acord per l'aprovació de l'annex primer del conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit. Senyora secretària.
Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'annex 1 del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Mont-ras per la redacció d'un pla local de seguretat viària per tal de reduir la sinistralitat de la xarxa viària urbana de Mont-ras de conformitat amb el que s'estableix a l'annex d'aquest acord. Segon, facultar l'alcaldessa per la formalització del conveni d'adhesió. Bueno, això és de l'annex. I tercer, fer trasllat el present acord i del conveni de l'acord, perdoneu, degudament signat al Servei Català de Trànsit.
Gràcies, senyora secretària. Doncs, com comentava anteriorment, dintre dels diferents annexos que són com si fossin cartes de serveis que té el Servei Català de Trànsit en aquest sentit, en l'annex 1 hi ha el que és la redacció d'un pla local de seguretat viària que també servirà, diguem, de base de treball per el que és la redacció del POM o el debat de la redacció i les propostes del POM. Paral·lelament hi ha diferents annexos que creiem que en un futur també en podrem fer ús, però hem volgut començar pas a pas i en principi el que considerem indispensable és aquest annex primer, que és el que sotmetem avui a debat en aquest ple. Senyor Gómez.
Res a considerar, és el mateix posicionament que en el punt anterior. A més, tampoc no hem vist els altres punts, no podríem opinar si són millors o pitjors que aquest, per tant, si vostès han triat aquest, és la seva decisió de vostès, no és la nostra, farem vot d'abstenció perquè considerem que és bo pel municipi, però no haver participat, doncs no podem votar a favor.
Sotmetem doncs la proposta a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 5 vots a favor de Junts per Mont-ras i 3 abstencions d'acord municipal. Passem al punt 1.6, tema de planificació del control financer, planificació dels treballs de control financer i el pla anual del control financer. Entenc que és de dació de comptes, la proposta, si no ho tinc mal entès, ja ho contemplava. Senyor secretari, li passo la paraula. Alguna consideració, senyor Gómez?
Entenc que si és una dació de comptes no hi ha votació.
Correcte.
Per tant, com a proposta, el que posen allà que s'aprova per tants vots i tal, no consta, no hauria de constar, no?
No, evident.
No ho posa?
No ho posa, crec.
A veure. Donar-se per
assabentat.
Sí.
Sí.
Perquè és una partida que tenen a la diputació i estirem a...
Sí. No té gaire lògica, però entenc que no hi ha votació i que es donen per assabentats, però no és que hi hagi un acord de ple.
No, és que us doneu per assabentats.
Vale.
Perfecte, doncs ara sí, passem al punt 2, la part de control. El 2.1, donar compte al ple dels decrets del 23 de 2026 al 110 de 2026. Senyor Gómez, alguna consideració?
No, en quant a decrets no hi ha res a dir.
Gràcies, doncs ara passem a donar compte al punt 2.2 de les juntes de govern de 12 i 26 de gener i de 2 de febrer de 2026. Senyor Gómez.
Només una pregunta en referència a la junta del 26 de gener, al punt 6.0, que parla de l'aprovació de subvencions de l'Ajuntament de Mont-ras, en el qual es detalla per les línies o articles de, en funció de del tipus al que va destinat la subvenció. Va detallant d'una en una a qui es donen i els imports. Volíem preguntar a l'article 7è, el 2.2 és protecció civil de Palafrugell. Si no recordem malament, hi ha un ple, el ple anterior o fa dos plens, hi havia un decret que parlava de la rescissió del conveni amb el protecció civil de Palafrugell. Llavors ara presenten un pla en el qual s'engloba la subvenció que es dona en aquesta entitat. Llavors la pregunta és: el conveni segueix vigent? Es tornarà a utilitzar el servei de protecció civil de Palafrugell dintre del municipi de Mont-ras, o és que no s'ha actualitzat aquesta llista de subvencions i aquesta hauria de treure's? Aquesta és una primera pregunta. La segona pregunta seria: no hem vist que una de les associacions importants del municipi, que és l'Associació de Caçadors del Faisà, que anys endarrere havia fet manteniment de camins, lleres, senders, etc., i havia rebut subvencions per part de l'Ajuntament, no està englobada dintre de l'apartat de medi ambient. No sabem si és perquè no se'ls dona subvenció, si és perquè, bueno, per quina raó. No estarien, perquè fan o feien una tasca bastant important en el tema de contraincendis i manteniment de boscos. I després també preguntar per què no hi ha cap línia en què es prevegui alguna despesa de subvenció per al tema d'esports, perquè no hi ha res. No, antigament recordo que l'Ajuntament de Mont-ras havia donat subvencions a particulars que feien competit en àmbit internacional o en àmbit espanyol, i no hi ha res previst. Una cosa és que no se posi el nom, una altra cosa és que no es prevegui la subvenció. Llavors simplement si tenen consideració fer-ho o no. I en quant a la junta ja estaria.
Disculpi, senyor Gómez, en el tema que deia de protecció civil,
sí,
no he entès el que deia en la primera pregunta que ha fet, que ha dit que estava rescindit, ha dit, o no he entès
si
el que...
Si no recordo malament, aquí va passar per ple, i crec que era arrel d'un... És que no ho he mirat, però crec que era arrel d'un decret que es rescindia la col·laboració de l'Ajuntament de Mont-ras amb el Servei de Protecció Civil de Palafrugell. Això va passar a través d'una junta de govern o a través d'un decret, no recordo, i en un ple anterior ho van parlar.
Ho comprovarem, perquè fins on jo sé el conveni que tenim amb protecció civil englobava fins aquest 2026, la intenció era renovar-lo, i de fet fa poc vam tenir una reunió amb la mateixa entitat arrel d'una línia de subvencions que ha sorgit per part de la Diputació de Girona, que teníem el dubte, perquè és una subvenció que es dona, si mal no recordo, són 3.000 euros per ajuntament, i són els ajuntaments que havien de demanar aquests diners per les associacions de protecció civil. El que ens generava dubte als ajuntaments que no teníem associació de protecció civil pròpia era si aquesta associació de protecció civil, que per exemple en el nostre cas està donant servei a Palafrugell, Begur, Regincós, Mont-ras i no sé si algun altre, no sé si potser Torrent, si nosaltres, cada ajuntament, podia demanar aquesta subvenció de 3.000 euros. Efectivament, la Diputació ens va informar positivament en aquest sentit, i de fet ja es va valorar que, com que tenim el conveni en vigència, estava tot en regla i la intenció és demanar-lo. Ara estava pendent que l'associació aquesta de protecció civil de Palafrugell parlés, diguem, amb l'Ajuntament principal, que és Palafrugell, i establís quina era la subvenció que es demanava a cada ajuntament, perquè s'inclouen diferents coses. generadors elèctrics, bombes d'aigua, equips de radiocontrol, etc. És a dir, que ara mateix desconec si va passar en alguna junta, però és que no, la veritat és que no em ve al cap. Vull dir, si en tot cas senyor Gómez si ho trobés o ens ho vol fer, però jo crec que en tot cas si és que va passar va ser un malentès, perquè de fet la intenció sempre ha sigut anar renovant aquest conveni que s'ha fet normalment per 4 o 5 anys.
Que tu ha comentat la... Bueno, ja, però te'n recordes quina data era, més o menys?
Sí. Per l'estiu, no? Parla abans de la... De...
Després de la festa major?
Sí, i abans de la festa anyada. O després. No sé ben bé, tampoc. No sé si havia de la...
Vaig contestant, si els hi sembla...
Sí, sí.
Referent a les subvencions, a les línies que deien de subvencions de... d'esportistes internacionals i tal, no era una subvenció que féssim l'Ajuntament de Mont-ras, era una subvenció que donava la Diputació de Girona, i l'Ajuntament de Mont-ras simplement feia d'intermediari entre aquests esportistes d'èlit. En el seu moment qualsevol medallista català no sé si era també internacional tenia accés a aquesta subvenció, i actualment han elevat molt més diguem el rang per poder accedir a aquestes subvencions, amb la qual pràcticament només subvencionava el que era medallista de Jocs Olímpics o alguna cosa així, perquè tenien moltíssima demanda i no donaven per poder fer, amb la qual nosaltres no forma part, diguem, de la línia de subvencions nostres. Pel que fa a la Societat de Caçadors al Faisà, en aquest cas sí que si hem de fer una rectificació la inclouríem aquesta modificació, perquè jo crec que el problema és que ells no l'han demanat aquests darrers anys, però sí que recordo que s'havia estat donant aquesta subvenció, que de fet potser Lluís me'l corregirà, però no sé si eren 500 o 1.000 euros pel tema d'arranjament de camins de desbossament, perdona, i manteniment de camins rurals. Però juraria que fa ben bé 2-3 anys que no la demana la mateixa entitat, era petició de l'entitat i per això no la vam incloure en la relació. En tot cas, si ho consideren pertinent, el que farem és parlar amb el president, el senyor Saiz, i li demanarem si la intenció és recuperar-ho, doncs no ens costa res fer una modificació i incloure-la en aquesta relació. Entenc, senyor secretari, que és possible? Perfecte.
El gener, sí, això és de l'últim ple. D'acord, doncs gràcies per tenir en compte la proposta que li hem fet en quant a la situació del Faisà. El tema d'esports, creiem que l'Ajuntament podria destinar, fora dels diners que vinguin de la Diputació o inclús del Consell Comarcal, podria destinar alguns diners a promocionar l'esport, no només el futbol sinó altres esports de gent que els fa, els practica, com havia fet per exemple amb el senyor del Río quan feia atletisme, etc. Amb algun ciclista que havia hagut, però bueno, això ho criteri de vostès. I en quant al tema de protecció civil, no el trobo ara, però ho buscarem, i si és el cas hi ha algun document que digui o que nosaltres vam entendre que deia això, és que recordo que ho van debatre inclús en el ple, i li faríem arribar per acabar-ho de concretar.
Jo crec recordar, o crec que l'únic que es pot haver debatut és que en el seu moment protecció civil donava recolzament amb el que era el tema de festa major, i d'un temps cap aquí la mateixa entitat ens va demanar que els seus serveis s'acotessin mera i exclusivament al que eren temes d'emergència. Evidentment nosaltres els hi vam respectar perquè és un tema intern de treball d'ells i de les directrius de la seva entitat, i no fora d'això de veritat que no tinc constància de
buscarem el document, el rellegirem, i si és com vostè diu no hi ha cap problema, simplement és que ens ha sobtat que no hi fos quan realment havíem entès que desapareixia aquest
punt. I afegir, senyor Gómez, en referència al que vostè em comentava dels esportistes individuals, que en aquest cas ha fet menció del senyor del Río i no sé
sí,
quin altre.
Sí, del Río, la com es deia, la Mireia o la... O
la germana Estria, ciclistes.
Sí, insisteixo,
la insisteixo que són la mateixa línia de subvencions de la Diputació de Girona, on l'Ajuntament merament feia de vincle entre els esportistes. I Sí, sí, vull dir, no és, és a títol individual, no són entitats, però vull dir que això l'esportista en si ho pot demanar a la Diputació en, camp, en qualsevol moment, tot i que ara ja li dic que actualment no existeixen perquè han elevat el rang, i no obstant també fer o deixar palès que l'Ajuntament ja col·labora activament amb el que són les entitats esportives, no només amb la inversió que fem en els equipaments municipals, tot i que sovint no compartim els criteris en aquest sentit, sinó també amb les diferents competicions que es fan, ja siguin amb espècies, amb material, guix, esmorzars per als jugadors, trofeus, medalles, per les diferents competicions, etc. Simplement aquesta consideració. Passem doncs al punt 3, pregs i preguntes, senyor Gómez.
Sí, simplement dos punts respecte a plens anteriors. Un és l'agenda dels regidors. Vostè en el ple anterior ens va contestar que les agendes ja estaven penjades en la web per al Servei de Transparència tal i qual. Jo avui li reafirmo que almenys fins aquest dematí l'única agenda que hi ha disponible és la de vostè. La resta de regidors no sabem ni l'horari que fan, ni els compromisos que tenen, ni amb qui es troben, ni res de res de res. I això ja fa 3 anys que dura. Simplement volia deixar-li constància perquè vostè l'altre dia ens va dir que ja estaven les agendes i això no és cert. I el segon punt, vostè no sé si avui ho farà, però el ple anterior també va dir que havia hagut un error seu i que no havia contestat el tema de les atencions protocolàries i bueno, no sé si m'ho contestarà avui. I ja estaria quan la presi preguntes.
Gràcies, senyor Gómez. Amb el tema de l'agenda, disculpi que potser no em vaig expressar amb prou claredat. L'agenda està penjada en el portal de transparència. L'única obligació que hi ha per llei és l'agenda del que és alcaldia. De tota manera, dir-li que el tema de l'agenda dels diferents regidors, la majoria de reunions que fem tant d'àrea d'esports, cultura, joventut, medi ambient, normalment hi assisteixo tant jo com els mateixos regidors i de fet si mira l'agenda veurà diverses reunions on hi ha temes que no porto jo directament i que assistim diverses persones a les reunions. Això en referència a la primera puntualització que m'ha fet. En referència a la segona, crec recordar, i si no la senyora secretària em rectificarà, el major de la partida de protocol ho van fer al cap de 2 dies del ple i jo la constància que tenia és que s'havia tramès per mail i que vostè ja disposava d'aquesta informació. Si no és així, li demano disculpes perquè ho vam demanar el mateix dia o l'endemà a serveis econòmics i tant jo com la secretària, de fet, quan estàvem repassant el que eren assumptes pendents que teníem en aquest ple, ho vam donar per fet que ja estava contestat. Si no és així, doncs li prego... Si no l'hagués rebut per algun motiu,
he notat la data, no tinc constància que no m'hagués entrat com correu gros o alguna cosa, ho buscaré. En quant a les protocolàries, ok. En quant al tema de l'agenda de regidors, discrepo amb el seu criteri. No, en cap cas, l'agenda de transparència parla de que siguin els alcaldes, parla de tots els càrrecs electes. En cap cas parla d'alcaldes exclusivament. Parla de tots els càrrecs electes de totes les administracions públiques. Per tant, els regidors també, no només l'alcalde. I això m'agradaria que la secretaria ho corroborés si tinc o no tinc raó.
Prenem nota, doncs. Passem al 3.1, exposició de la moció Dones Valentes i Lliures de Girona. Entenc que en aquest cas li passarem la paraula a la senyora Carme, comentant en aquest sentit que en el seu moment la senyora Joaquí Belenya ens va comentar que hi havia l'opció de presentar aquesta moció. De seguida vam poder parlar amb l'entitat i l'entitat la va entrar per registre amb molta diligència i molta rapidesa. Vam parlar de seguida, ens vam entendre i vam considerar que eren ells mateixos que havien de presentar aquesta moció, per tant, jo la convido a estar cap aquí. Hola, passeu. Sí, sí. Sí, sí.
Entrem a la
casa,
també hi ha una mesa.
Sí, sí, sí. Endavant. No, 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 cap aquí, sisplau. Només faltaria. No passa res, fa l'alcaldessa.
Allò, això sí que m'imposa. Bona tarda a tothom.
No, no, no fa falta, ja en tenim una aquí, gràcies.
Doncs, moltes gràcies en nom de tot l'equip de Valentes i Acompanyades per l'oportunitat de presentar aquesta moció, que vol dir per nosaltres també l'oportunitat de sensibilitzar sobre una qüestió que és molt desconeguda en la nostra societat, encara que es produeix molt més sovint del que la gent pensa, que és la pràctica, terrible pràctica de violència masclista, de desigualtat contra els drets de les dones, que són els matrimonis forçats. Valentes i Acompanyades, són Valentes i Acompanyades, el nom de l'entitat, va néixer aviat farà 12 anys, justament amb dos objectius. Un, per una banda, posar sobre la taula a Catalunya aquesta pràctica molt desconeguda en aquell moment, i per altra banda intentar tenir els recursos suficients com per poder atendre a les joves, que són les nostres veïnes, que s'estan negant a aquesta tradició masclista que algunes cultures, diguem-ho així, o per un tema de tradició, estan practicant. Llavors aquestes noies han de poder tenir el suport per tirar endavant com a dones lliures. Després de treballar bastants anys, i som potser l'única entitat a nivell de Catalunya que treballa respecte a aquesta qüestió, malgrat també hem de posar de manifest que Catalunya amb aquest tema, com amb molts altres, és pioner, perquè la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista de l'any 2008, no recordo malament, ja contempla el matrimoni forçat com una manifestació en l'àmbit familiar i comunitari d'aquesta violència. Però malgrat això, nosaltres, després també d'haver començat l'any 14 i de treballar tant de temps, ens adonàvem que encara és una realitat molt desconeguda, molt poc visible, i que la xifra real, la dimensió real del matrimoni forçat encara no està registrada en el nostre país. I va ser per això que l'any passat vàrem iniciar una campanya a nivell municipal per intentar anar també des de la base, no, perquè prenguem consciència de que estem parlant de noies que estan visquent al costat nostre, que no és una pràctica que es doni només a països llunyans, sinó que la tenim aquí. Doncs vàrem iniciar aquesta campanya, doncs, que si que els municipis de Catalunya es declarin lliures de matrimonis forçats, si Mont-ras avui ho aprova, serà el número 29. No són molts encara, però entenem que mica en mica, doncs, anirem aconseguint tacar a nivell de tot Catalunya aquesta iniciativa en favor dels drets de les dones a tirar endavant amb el seu projecte de vida de manera lliure. La moció la tenen entrada, llavors jo no la llegiria tota. Jo crec que saben perfectament què vol dir un matrimoni forçat, no? El fet que la noia no té el dret a decidir sobre el seu projecte de vida. Està clar que és una manifestació de violència contra els drets de la dona, contra els drets humans. Sí que posaria una mica d'èmfasi en que prenguessin consciència de què els hi passa a una noia que està casada contra la seva voluntat. Què vol dir això de que no poden decidir sobre el projecte de vida? Vol dir que tenen totes les seves oportunitats formatives d'educació són pràcticament reduïdes, han d'assumir pràcticament sempre les responsabilitats familiars, queden senyides a l'àmbit domèstic. Això vol dir que la seva formació, la seva inclusió en el món laboral i la seva inclusió en la societat també queden disminuïdes per aquesta causa. Estan totalment frustrades, obligades a mantenir relacions sexuals de manera continuada i sense la seva voluntat. És per això que també voldria explicar que des de Valentes i Acompanyades ens han cridat en el Parlament a fer una compareixença, perquè ara s'està també altre cop intentant modificar la llei del 2008, que ja es va modificar el 2020, ja s'està en procés d'adaptar-lo a les noves circumstàncies. Llavors nosaltres hem aportat la idea de que es tingui en compte que aquesta violència es dona evidentment en l'àmbit familiar, com diu la llei, però també en l'àmbit social i comunitari, perquè és tota la comunitat del voltant d'aquesta noia que probablement pensa el mateix que la seva família i per tant no li pot donar suport, des del punt de vista, doncs, de que és una violència sexual i de parella, perquè és un home que accepta casar-se amb una dona que no el vol, però que ho accepta, i per tant també està mal, menys tinguent els seus drets i violentant-la. I el que estem veient en els últims temps és que és una violència que es dona molt en l'àmbit digital. No era tant al principi com vam començar a treballar, era més una qüestió com de tradició, doncs, que per els pares feien pactes de família amb altres membres de la mateixa comunitat per casar la filla. Ara estem veient que hi ha aquesta qüestió, es donen molts de matrimonis telemàtics, és a dir, una noia que està residint aquí legalment, reagrupada, o que ha nascut a Catalunya fins i tot, doncs la casen telemàticament amb una altra persona que viu en un altre país. Aquest matrimoni es registra oficialment en el registre, doncs, del país en qüestió. Se suposa que a partir d'una compensació econòmica, perquè de vegades no totes les administracions, doncs, són, no?, transparents i en aquest sentit, i llavors s'intenta que aquesta noia registri també aquest matrimoni aquí i intenti fer un reagrupament familiar amb aquesta persona. No ho veiem això al començament de la nostra tasca, ara ens hi trobem cada vegada més en determinades poblacions. També volem dir que hi ha la situació de noies que arriben com traficades, i el matrimoni forçat també és un delicte de tràfic, també ho pot ser. Traficades a vegades vol dir que arriben a 16 anys. Si arriben a 16 anys no estan d'alguna manera emparades pel sistema educatiu, és a dir, ja ningú no les contempla, ja no hi han d'anar. Llavors ningú no fa seguiment d'aquestes noies, no parlen la nostra llengua, no es poden comunicar fàcilment. Per tant, les famílies que ja tenen aquesta intenció, evidentment, d'utilitzar-les, no?, com a moneda de canvi d'un casament, aquestes famílies les tenen molt retingudes a dintre casa i per tant no se poden socialitzar. Aquestes són de les poques noies, aquests casos, en què si aconsegueixen escapar-se van a fer una denúncia als Mossos. Perquè la majoria de les noies que nosaltres atenem no fan denúncia. No fan denúncia, el que volen és no passar per aquesta violència. Però no tant denunciar un pare o sobretot una mare, que no perdem de vista, que també ha sigut casada contra la seva voluntat amb les mateixes circumstàncies, i que la noia sap molt bé què passarà si ella es rebel·la contra aquesta pràctica. Sap que la mare en pagarà les conseqüències, perquè era la que havia d'assumir la responsabilitat d'educar-la segons les normes. Si la mare no ho ha fet, no, perquè entenguem també el patiment d'una noia quan en el moment de rebel·lar-se i dir que no, totes les coses que té que tenir en compte, i també moltes vegades té a tenir en compte què passarà amb les germanes petites que estan vivint, doncs, al si d'aquesta família, que pot ser com vegin que ella s'escapa, doncs el que poder que faran serà, sense que ningú pugui dir res, agafar aquestes nenes i portar-les al país d'origen dels pares, siguin menors d'edat, no? I per tant la noia també té totes aquestes condicionants a sobre, així és. Tot, n'hi ha moltes que són valentes, estan dient que no, són les que estan marcant un camí per totes les altres. Nosaltres dèiem abans que no està registrat l'autèntic abast d'aquesta problemàtica, però nosaltres n'hem vist unes 500 en tots aquests anys a nivell de Catalunya. Vam néixer a comarques gironines, però ara ens estan arribant, doncs, demandes o consultes de treballadores socials de Manresa, de Terrassa, d'Hospitalet, de professores, és a dir, moltes, hi ha moltes situacions que es detecten a les escoles i als instituts, i realment hem de dir que els docents, respecte al tema de la violència masclista, tenen moltes estratègies per intentar detectar situacions i llavors posar-se en contacte, no? Llavors, bé, nosaltres també hi ha mocions, hi ha ajuntaments on hi ha altres partits, com ara Vox, que quan veuen aquest tema de seguida comencen a treure el tema de la religió, del racisme. Nosaltres diem, no és un tema religiós, és un tema d'una tradició patriarcal. El sistema patriarcal sabem perfectament que és abans de les religions, algú ho ha situat al neolític, per tant podem començar a comptar anys enrere, però sí que és important tenir el màxim de coneixements possibles sobre tots els factors que interactuen per condicionar la llibertat de la noia, per poder fer llavors un abordatge i una atenció com cal perquè sigui efectiva respecte a aquesta noia que es troba amb una disjuntiva sent molt jove, en què o continua dintre de l'estructura familiar i per tant està protegida allà dintre, però es perd amb ella mateixa com a persona lliure, o si al contrari, o si diu prou, doncs després ha d'assumir habitualment que sortirà d'aquesta estructura familiar, que serà rebutjada, que serà estigmatitzada i que haurà de ser doblement forta. Per això nosaltres estem treballant tan intensament i intentant, doncs, que bueno, estem demanant a la Generalitat ara que creï unitats específiques d'abordatge d'aquesta qüestió, de la mateixa manera que hi són les de la mutilació genital o que hi són les de del tràfic de dones. També en un sentit positiu us volem dir, amb els anys que portem, que hi ha joves que després d'haver tirat endavant, perquè tiren endavant a molts nivells, però també a nivell formatiu i d'haver aconseguit la seva autonomia, la seva llibertat, es tiren a les mares cap a un món també més lliure. I això ens omple molt de molta satisfacció, perquè és com que s'inverteixen els papers, no? Com que les filles fan d'educadores de les mares, però també hem d'entendre que les filles, sobretot si han nascut a Catalunya o han vingut de molt petites, tenen realment unes oportunitats que les mares no havien tingut en el seu moment, no? I per tant, aquestes mares que potser no podien fer res per evitar aquest matrimoni, perquè no són les dones que decideixen, sinó que és aquest sistema, no?, de jerarquia de l'home respecte a la dona i dels més grans respecte als més joves, com passava també aquí fa molts anys, en realitat, no? Però aquestes mares que no van poder fer res en el seu moment, en canvi, quan veuen que la filla ha tirat endavant i que és autònoma i que potser s'ha casat amb qui ella ha volgut, doncs elles també pensen, doncs, i les filles els hi donen suport, i a les germanes, eh? Jo els vull posar en valor, perquè ho veureu en la moció que ho deia Desmond Tutu, no ho dic jo, no? Ho deia Desmond Tutu, que s'enfada totes aquestes noies que podien ser mestres, que podien ser advocades, que podien ser polítiques, que podien ser artistes, que podrien aportar molt a la societat i no estem deixant que ho facin. Doncs això també ens ho hem de plantejar. És un tema de defensa dels seus drets, per començar, elles són les que pateixen les conseqüències més grans, però és un tema també com a societat que ens adonem que també ens estem perdent un valor molt important respecte a persones que estan convivint amb nosaltres i el que volen és poder aportar elles personalment i també a la col·lectivitat, no? Això seria potser l'explicació que us faria respecte a aquesta qüestió. Evidentment, tenim una plana web que podeu entrar i a contacte perquè en el moment de detectar situacions, que és el que es vol, puguem treballar juntament, no? Llegiria els punts de l'acord perquè quedi constància, no? Diria que es tracta d'identificar el matrimoni forçat com a causa i efecte de desigualtat entre homes i dones, perquè perpetua un sistema patriarcal basat en la posició subordinada de la dona a la voluntat de la família, en aquest cas, i perquè considerem que els drets de les dones són drets humans que tenen caràcter universal i que res no pot justificar la seva vulneració. Estem parlant d'un tema de drets humans per damunt de tot. Llavors, proposem, doncs, a l'Ajuntament de Mont-ras, doncs, que es declari un municipi lliure de matrimonis forçats, que reconeix aquesta pràctica com un atac inadmissible als drets humans i com una manifestació de violència masclista que cal erradicar, i que tinguem present també que a vegades els matrimonis forçats venen associats als anomenats crims en nom de l'honor. I això pot ser també, si potser recordeu l'assassinat d'unes germanes de Terrassa, que ara que dic se n'està parlant molt perquè la Fiscalia hi ha posat una miqueta el peu a sobre, jo no vull dir que ens trobem molt sovint amb persones assassinades, almenys aquí en el nostre país, però sí que és important saber que el fet de que això pugui passar, l'amenaça, això també actua com un fre perquè les noies tinguin endavant amb el seu projecte lliure perquè tenen por. Llavors, Valentes i Acompanyades promou una iniciativa perquè l'ONU declari un dia internacional per a l'eliminació dels matrimonis forçats. Ho estem movent a nivell d'Estat, a nivell de Ministeri d'Igualtat i a nivell de Ministeri d'Exteriors, però també us hem de dir que després d'haver fet molts contactes i que ho estan veient en un sentit molt positiu, com està ara en aquests moments la conjuntura a nivell internacional i com està la mateixa ONU, és molt difícil que això ho acabem aconseguint. Sí que entrarem una PNL al Congrés dels Diputats i sí que avui venim a una reunió d'Igualtat i Feminisme, i Igualtat i Feminisme declararà un dia català respecte a aquesta qüestió, com a mínim, que està molt bé. No sé si és, dir-ho molt enfàtic, un dia català, una jornada de record i de formació respecte a aquesta qüestió. Esclar, es fa amb les mutilacions genitals i es fa amb la trata, perquè es té el suport d'haver-hi un dia internacional que permet la sensibilització. En aquest cas no tindrem un dia internacional, però sí que ho farem, i serà el maig, l'11 o el 15 de maig, tinguent en compte dues dates. Una data és l'assassinat d'una dona d'Afganistan a l'any 19, que també va fugir d'un matrimoni forçat, era parlamentària, es deia Mina Mangal, treballava molt pels drets de les noies, per tant, en recordatori d'aquesta dona periodista activista pels drets de les dones. El mes de maig, l'11 de maig, va ser tirotejada l'any 2019, va morir, i llavors pel 20 de maig, si no recordo malament, les dues germanes de Terrassa també van ser assassinades a l'any 22. Llavors s'ha pensat que el mes de maig era un mes que podíem situar el record d'aquest tema des d'un punt de vista global i també local, per demostrar que això passa arreu del món. Arreu del món hi ha unes 900 milions de dones casades contra la seva voluntat, i també està passant, és un problema que tenim aquí. Doncs també la moció també us demana que us apunteu a aquesta campanya que estem intentant fer, no? Que intentem actuar de manera proactiva tant quan puguem detectar casos a través de formacions que podem fer a nivell de tècnics de l'Ajuntament, de treballadors, a nivell també d'educació, i en les formacions que fem, en les que expliquem els factors de risc, els factors de protecció, per poder detectar situacions, i després que ens posem en contacte per veure en cada cas que puguem detectar què podem fer perquè qualsevol noia que pugui tirar endavant, doncs, tot això que es necessita, no? Educació ja ho hem dit. Nosaltres donem molt de valor perquè ho hem vist, que per detectar casos els professionals d'àmbits socials, educatiu, jurídic, policial i sanitari tenen, per tant aquí posaríem bastant èmfasi en poder fer formacions en aquests nivells. En la mesura en què sigui possible, aportar recursos perquè les noies que necessiten sortir de casa, de vegades una noia, si fos el cas que es produís en el municipi de Mont-ras, és molt habitual que no fos que ella sortís de la família i volgués viure a Mont-ras, perquè hi hauria tot l'entorn que l'estaria d'alguna manera encara coaccionant. Llavors, habitualment, quan les noies que surten d'un municipi van a viure o venen els pisos que tenim nosaltres, que en tenim dos, que és totalment insuficient, o també tenim un conveni amb la Fundació L'Esperança de la Caixa per portar noies cap a Barcelona. Llavors, el que demanem no és tant que potser que Mont-ras tingui un recurs habitacional, si el tingués, potser seria per una noia d'un altre municipi, no per una de Mont-ras, sinó doncs que des de serveis socials, si aquesta noia surt bé als nostres pisos, que durant un temps hi hagi un suport, mentre, o se'ns ajudi a tramitar una ajuda per aquesta noia mentre no pugui treballar, o el que sigui. És en aquest sentit el que demanem aquests. I també doncs, que en la mesura que de les vostres possibilitats, que doneu a conèixer el fet que us heu declarat un municipi lliure de matrimonis forçats, el que implica que en feu també difusió, i perquè realment la gent prengui consciència, tant des de nivell polític com a nivell ciutadà, que aquesta pràctica la tenim a casa nostra, que és una violència masclista invisibilitzada, i quan estan invisibilitzades i no estan registrades, les dones estan en total indefensió, i això no ens ho hauríem de permetre. Això seria, d'aquestes serien els punts de l'acord. Llavors us me retiro jo i us...
Moltes gràcies, Carles. No, seu, tranquil·la. Sí. No em pateixis, que...
És que jo no puc votar.
Perquè les conec, la feina ingent que fan. Vull dir, és molt fàcil parlar des d'aquí, però quan estàs dins, veus la gent, veus les nenes, nenes, llavors és quan se te gira tot, no? Llavors és algo tan encomiable, tan que n'hi hagi gent que estigui allà i que estigui a totes, jo, la veritat...
Perdoneu.
Més gent així, sisplau, més gent.
M'he oblidat de dir una cosa molt important, i és el paper que tenen els referents, els grups comunitaris. O sigui, en el fet de tirar endavant amb noies que ara s'estan trobant amb aquesta problemàtica. Són les noies que varen iniciar el projecte. Noies que formen part de grups on aquesta pràctica es dona, tant si els hi ha passat amb elles directament o potser no els hi ha passat, però ho coneixen molt bé. Llavors aquestes noies estan fent de referents o com de models amb altres que s'estan trobant en aquests moments, i esclar, poden parlar un llenguatge, tenen una comunicació i una capacitat d'empatia, perquè és basat en el coneixement i en la pròpia pràctica, que donen molt de suport, més que no pas els, tant o més que el suport tècnic que puguin donar, que també les companyes, eh? Però vull dir que tenir en compte les referents és un punt principal per tirar endavant. Sí, abans no ho he comentat.
Jo, Carme, agrair com ha fet la Joaquí tota la teva explicació, perquè jo crec que llegim documents, però al final quan ho pots explicar en primera persona canvia molt la manera com ho interpretem. I demanar-te que, no recordo haver-ho llegit, amb això que em feia referència, que voleu declarar un dia català, perquè evidentment amb la situació que tenim internacionalment serà difícil que aconseguir l'altre, no sé si us havíeu plantejat el tema d'algun color identificatiu, saps això que es fan, il·luminar façanes?
Sí.
Ho dic perquè és una cosa que visualment ara està tenint molta...
Sí, el del Dia Català és el Departament d'Igualtat i Feminisme. Val? Per tant, nosaltres el que estem intentant després de molts anys de treballar és que l'administració, doncs al nivell del nostre govern, no només a nivell de municipis, que també hi podeu tenir una responsabilitat, unes possibilitats de treballar, però esclar, el matrimoni forçat a Catalunya té un abast increïble, i llavors hi ha protocols que ara s'estan tornant a revisar, però el que estem demanant és que l'administració, que el govern crear unitats de treball específiques respecte a aquesta qüestió, i territorials també. O sigui, específiques vol dir amb professionals molt qualificats, tinguent tota la informació necessària per després poder-ho abordar, tant quan cal abordar un cas com quan fer la prevenció perquè aquest cas no passi. I llavors, fa molts pocs dies, no hi és en la moció, fa molt pocs dies que vàrem telefonar i vàrem dir, a Catalunya no tenim un dia que ho recordi, i vàrem posar aquestes dues dates, que són les dates que també proposàvem en el Dia Internacional. Llavors avui, és que venim avui de la reunió a Barcelona, i avui han comunicat que sí que treballaran aquesta qüestió, i que potser el primer dia serà el primer any que es farà això, serà com també molt a nivell de donar informació, de fer una taula rodona, però jo entenc que segurament després a nivell territorial potser les demarcacions de les direccions de Girona, de Tarragona, de Lleida, de Terres de l'Ebre, potser també voldran fer alguna cosa concreta, però si hi ha aquest dia, jo crec que si es fa per primera vegada podem començar a estirar.
Estarem molt atents, perquè realment jo crec que és la manera de donar-li visibilització, que de fet normalment els ajuntaments ja ho fem per xarxes socials, o intentem fer pedagogia, però jo crec que la clau estava en això que dèieu, en la formació de professionals perquè puguin fer els casos de detecció. Exacte. Perquè normalment és on se'ns escapa la informació.
Llavors això sí, ens podem posar en contacte després del ple, no?, amb la persona o regidora que considereu, que crec que sí, que miro bé, llavors per veure com podem tirar endavant alguns dels punts dels acords.
Perfecte, estupendo.
Sí. Doncs... jo sí que me'n vaig, perquè si voteu jo no hi he de sortir perquè ens farà la foto. No, esperes, no, que et vol parlar.
Ara la votarem,
sí.
Algun
mes? No, nosaltres la donem per aprovada, si és que l'aproveu, si no heu fet ratificacions, canvis, el que nosaltres hem proposat, és la moció, ja la tenim penjada a la plana web i tothom la veu d'allà, per tant... Sí, si no heu fet cap canvi en relació...
En tot cas, si digueu que ja ho la veu en terra en el Parlament, entenc que allà en el Parlament els diferents grups ja també li donaran suport, vull dir que no hi ha cap mena d'inconvenient.
No, sí, tant. I després un cop a l'any solem fer un reconeixement als municipis que s'han adherit. Ho vàrem fer el novembre l'any passat, i aquest any probablement no ho farem dintre l'any 2026 perquè tenim un congrés també en més, una jornada al mes de setembre, però intentarem fer-ho al gener del 2027, sí? Abans de començar la campanya electoral, i llavors farem un repàs de tots i segurament que farem una sessió conjunta amb tothom qui pugui venir, també per palesar la ciutadania que se treballa també des de la proximitat respecte a aquesta qüestió.
Perfecte. Sí. Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Sí.
Doncs em sembla que amb l'explicació que ha donat ha quedat més que lliure aquesta moció Dones Valentes i Lliures de Girona, i en tot cas, si no hi ha cap més comentari...
Bueno, agrair l'explicació i molt bona feina, i evidentment votarem a favor, faltaria més.
Doncs sotmetem aquest punt 3.1 a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat absoluta de l'Ajuntament de Mont-ras. Moltíssimes gràcies i dono per aixecat el ple.
Un móvil.